Potser és perquè cada vegada s'acosta més al Nadal o no, però la veritat és que aquesta és una gran setmana d'estrenes cinèfiles, com podreu comprovar tot seguit amb el Marc Compte. Bon dia, Marc.
Bon dia, Sílvia, què tal?
Bé, déu-n'hi-do, estem en ratxa, eh? No ens podem queixar pas.
Bé, unes estrenes molt potents, sí, setmana molt xula de comentar i també amb catifa vermella, que ja venen cosetes per l'any següent.
Doncs vinga, anem a comentar aquests carmelets que arriben a la gran pantalla i que el Marc vol compartir amb tots nosaltres. Amb quina comencem?
La casa Gucci.
Era un apellido que sonaba tan apetitoso, tan seductor. Sinónimo de riqueza, de estilo, de poder. Pero su apellido también era una maldición.
He sido un Gucci toda mi vida.
Tu apellido está en los libros de historia.
Paolo, eres un Gucci. Tienes que vestir como tal.
Es chic.
Gucci necesita sangre fresca. Es hora de sacar la basura.
Son mi familia.
Yo también.
¿Te has buscado a una auténtica fiera?
Sí, es peleona.
¡Bravo! No me considero una persona especialmente ética, pero soy justa.
¿Sabes guardar un secreto?
En el nombre del Padre, del Hijo y de la casa Gucci.
Aquells que ja han vist La casa Gucci diuen que pot acabar sent un clàssic del cine o un bluff d'aquells que fan història.
Jo l'esperava amb bastantes ganes com un dels hits del trimestre, perquè és que tota la pel·lícula ja ve molt ben protagonitzada, molt ben dirigida per ni més ni menys que el Ridley Scott, d'Alien, Gladiator, Blade Runner... Etcètera.
Aquest senyor, perdona, però amb l'edat que té, jo no sé com s'ho fa i com s'organitza, perquè fa uns dies comentàvem una pel·li seva, El último duelo. Ens vas dir que està preparant una seqüela de Gladiator, ara estrena La casa Gucci. No para, no deu dormir, no sé.
No, realment està bastant intractable i jove no és del tot, vull dir, ja té anys, molta experiència i s'atreveix amb qualsevol registre, ara ja surt una mica de la zona de confort i portarà aquesta història d'una de les marques amb més reputació de la moda italiana, com és la casa Gucci. Si esteu familiaritzats amb la moda italiana, ja sabeu com acaba aquesta pel·lícula.
Malament. O si recordeu la història que va sortir molt als mitjans en el seu moment.
Sí, és la Patricia Reggiani, que és la Lady Gaga. Es casa, bueno, enamora i es casa amb l'Adam Driver, que és el Maurizio Gucci, i va conspirar per matar el seu marit, el net del reconegut dissenyador de moda Gucci Gucci, fundador de la pròpia marca. Aquesta pel·lícula tractarà tota la família, tots els ambients, tota la reputació, la popularitat, els moments foscos, totes les trames... així ocultes, punyalades per l'esquena. Fa una mica de repàs aquesta història i també intenta posar una mica de lupa al rerefons, que també hi ha hagut molta polèmica, però veiem com ho tractaran, no? Realment, com deia també els protagonistes, Lady Gaga i Adam Driver, però és que l'acompanyen també Jeremy Irons, Jared Leto, Salma Hayek i l'Al Pacino, per tant, un coixí de luxe on recolzar la pel·lícula.
Lady Gaga vol el segon Òscar, em sembla, amb aquest paper.
A mi em va sorprendre amb la primera interpretació per l'Òscar. Espero que l'aconsegueixi aquí també, perquè sortir de la zona de cantar i actuar tan bé com ho va fer, crec que té molt de mèrit.
Lady Gaga, que encarna la que va ser coneguda com la vídua negra d'Itàlia, la dona del net de Gucci, que, segons es va destapar, va encarregar el seu assassinat. Podria ser ferma candidata als Oscars 2022, no? També, si comencem a fer llista, té molts números.
Sí, jo ja la incloc,
sí?
Ja per quan fem la porra d'aquí.
Abans de veure-la, ja ho tens clar.
Sí, perquè ja té tots els al·licients, té el director que toca, amb els actors i actrius que toquen i la història que toca, també.
I ara, com no podia ser, estem a 4 dies de festes, hi ha peli familiar, hi ha Disney, oi?
Encanto.
De perfecta, como la señorita perfecta Isabela. Pero mamá, ¿por qué soy la única que no recibió un don?
Eres igual de especial que cualquier otro en esta familia.
Tú sanaste mi herida con una arepita con queso. ¿Casita? ¿Qué sucede?
La magia está en peligro.
¡Tenemos que salir de aquí!
Hay que proteger nuestro hogar. Hay que proteger a la familia.
Es mi oportunidad. Voy a salvar la magia. Pero, ¿cómo se salva la magia?
¡He perdido mi don!
Mirabel, el destino de la familia. Todo va a depender de ti.
No puedo hacerlo.
Yo te ayudo. Las ratas ya me contaron todo. ¡No, quieto!
Hasta en los momentos más difíciles hay luz cuando menos la esperas. ¡Wow! Muchas escaleras.
Pero es bacano tener un amigo. No, se fue volando, no me quiere. ¡Cobarde!
És la nova història, la nova proposta de Disney, que aquesta vegada va primer als cines, no? I després ja la trobarem a la plataforma.
Van provant tàctiques diferents, aviam quina els hi funciona més bé. Realment, l'alternativa els hi està anant bastant bé. Així, primer estrenar-la al cine i al cap d'uns mesos, si està subscrit al Disney Plus, pots tenir la pel·lícula. I ara aquí tenim una altra història, doncs, situada a Colòmbia. L'enfoc és bastant positiu, molt animat, molt de trobar-te amb la teva família. És una família colombiana, un poble que té una cosa molt exclusiva, molt peculiar. Aquesta casa en particular ha donat màgia a tots els membres de la família. Hi ha que canvien de forma, que parlen amb els animals, però la protagonista no té cap poder, no ha rebut cap benedicció, entre cometes, i està esperant aviam si li surt algun poder, com per exemple la seva mare cura les ferides, no? Disney ens vol fer reflexionar amb aquesta pel·lícula sobre el poder o l'amor que tens per la família, lo important que és la família. I
tot un clàssic.
Sí, sempre ha volgut tocar aquesta tecla sensible que tenim els espectadors. I ja ho va fer també amb Coco, que també anava una miqueta amb la família i també originada també a la zona de Sud-amèrica, Amèrica Central.
Sí que recorda Coco, eh? L'animació, els colors.
Però ara hem mogut una mica ja de Mèxic cap a Colòmbia. Està tocant una mica, sortint una mica de la zona de confort que havia fet durant anys i obrint una mica més la ment.
Pel·li 100% Disney, doncs, i per tant no decebrà com sap fer Disney.
No, a més els directors són Jared Bush, que és de Zootrópolis, Charis Castro, La maledicció de Hill House, i Byron Howard de Enredados, que la combinació d'aquests tres elements ha portat a Encanto, que la trobarem aquesta setmana al cine.
Quina tripleta, eh? Déu-n'hi-do.
Sí, realment molt bon trio de directors.
I Disney torna a jugar la carta del girl power, no? Amb aquesta heroïna Mirabel com a protagonista.
Sí, haurà de salvar aquesta casa que s'està a punt de... com s'està trencant com a trossos i la gent pot perdre els seus poders i la Maribel haurà de Mirabel, perdó, haurà de salvar la família.
Fem un gir de 360 graus.
Resident Evil, bienvenido a Raccoon City.
Toda historia tiene un comienzo. Descubrir el origen del mal.
¿Por qué has vuelto, Claire? Tus paranoias no eran ciertas cuando éramos críos, ni ahora tampoco.
Tenemos que desenmascarar a Umbrella. Echa un vistazo.
Tengo miedo, Claire. Miedo de lo que van a hacer a la ciudad. Hubo un incidente en Umbrella. Algo corzo, como lo de Chernóbil. La gente está enfermando. Ayúdanos, Claire. Cuéntale al mundo lo que está pasando.
Hay que detenerlos como sea.
¿Nos vamos? ¿Qué hacía aquí, Umbrella?
Era donde experimentaban con ellos.
¿Qué cojones?
¿Necesitas ayuda?
La necesitas tú.
Tenemos que salir de aquí.
Vamos a acabar con Umbrella.
No sé quants fans hi haurà aquesta hora de Resident Evil, perquè és una saga inesgotable amb una pila de pel·lícules ja al darrere.
És que és una fàbrica de, no de llaminadures, però perquè és aquest to més infernal.
Sí, una mica gore, eh?
Sí, 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 déu-n'hi-do. Que ha fet un tou de videojocs. Jo el coneixia molt pels videojocs, després ja van anar sortint les pel·lícules. No tenim l'eterna Mila actuant de protagonista. Aquí ja tenim una altra noia que suposo que ja és el relleu que han volgut fer, que és la Kaia Scodelario. Aquí la famosa franquícia de videojocs ha tornat als cines, però amb un reboot que comença abans de les pel·lícules que han sortit, que coneixem anteriorment, no? Aquí la Kaia Scodelario, a l'any 98, estan a la ciutat de Raccoon City i de cop comença a esclatar l'origen de la crisi del virus T d'Umbrella Corporation, que és el gran enemic de la pel·lícula, i que ja heu anat escoltant pel tràiler. A partir d'aquí, que entra la música, no? Comença com un tsunami de monstres, de gent que s'ha convertit pel virus, inclús de... que a mi em va fer bastant por, és el gos, que
sí,
està
dona molt ja mal posseït. Rotllo. Per sort, els oients s'han estalviat.
Sí, sí, si voleu veure-ho, ja busqueu el tràiler. I bueno, tot dona molt, molt mal rotllo. Sort que el tràiler l'intenten acomodar pel públic general, que no sigui, suposa, la incomoditat que et pot donar aquesta pel·lícula, no? I bé, entrant una miqueta més en la història, el grup de supervivents haurà de sortir de la ciutat com sigui per marxar vius. No se sap qui marxarà viu o no, perquè sempre passen aquestes coses, però bé, a sobreviure a la nit i sobreviure a la onada d'aquest virus.
Segurament rebrà moltes crítiques, com sol passar, però farà una taquilla increïble també.
Sí, quan hi ha noves versions de les pel·lícules i canvia sobretot la protagonista, que devia estar molt estimada per tot el moviment fan. Hi ha moltes crítiques i és una aposta molt arriscada, sempre.
I anem per la darrera proposta que arriba a la gran pantalla i que ens recomana avui el Marc.
L'AM.
Thank you.
no suele ver desconocidos.
Explícame qué es esto.
Felicidad.
I may not always love you, but long as there are stars above you, you never need to doubt it. I'll make you so sure about it.
¡Lárgate!
Only knows what I'd be without.
No es una niña.
No és una nena. Doncs qui és, Marc? Inquieta, aquest tràiler.
Amb la música sembla que sigui una pel·lícula molt terrorífica. De fet, va participar al Sitges, al Festival de Sitges d'enguany, emportant-se un premi a l'originalitat. Vull dir, va marxar molt ben acompanyada d'una estatueta, d'un premi. L'AM és una pel·lícula d'origen islandès. La indústria canvia molt de la sud-europea a la nord-europea perquè el pensament també canvia. I bé, aquí tenim una història que és molt curiosa, molt original.
Molt, això sí que ho té.
Perquè realment és algo difícil de pensar, penso. És una història d'una parella sense fills. Sempre han volgut tenir fills. Fins que... són ramaders d'ovelles, això és important a destacar. Fins que... d'un dia a l'altre, una de les ovelles es queda embarassada i té un xai, però no és un xai qualsevol, sinó que és un xai que és una mica en forma d'humana, té el cap d'ovella, però camina, interactua, abraça, té les emocions o interpreta les emocions com si fos un humà. I aquí és on la pel·lícula gira al voltant d'aquesta història, entre el marit, l'Iqbar, la Maria, la dona, i no sabem el nom, del xai, que bé, hi ha plànols molt curiosos, el tràiler, que van caminant pel prat agafats de la pota del xai.
I la mare real, l'ovella, també deu tenir un paper, perquè la veiem al llarg d'aquest tràiler.
L'enfoquen molt, sí, sí.
Amb una mirada de pocs amics, pocs amigues.
És una pel·lícula molt curiosa, realment, sí... Si us agrada tota aquesta temàtica de cinema nòrdic, val la pena perquè pot ser bastant curiós. Jo destaco curiós perquè el tràiler ja ho és molt.
Sí, et deixa inquieta. I t'has fixat que la protagonista, la ramadera, és la Lisbeth Salander de la saga de Millennium, no sé com es diu l'actriu.
Ostres, no, pues no,
doncs és ella.
Està molt canviada.
Sí, sí, no sé com es diu, no recordo, però és la Lisbeth Salander de Millennium. El descobriment de l'any, n'han dit aquesta pel·lícula. Si més no, té un punt de partida originalíssim i és diferent. És cinema islandès, eh? Es nota aquestes imatges pesades, fosques, un ritme...
Un color molt fred, també,
sí,
amb els paisatges.
És que desperta molt... com humitat, no sé. Sí, 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 molt curiosa. L'AM, Xai. I comentem una miqueta com està el pati, com està el món del cinema, del setè art. Què sabem dels Premis Gaudí?
Bé, la gala es durà a terme el proper 6 de març a la Sala Oval del Museu Nacional d'Art de Catalunya, conegut com el MNAC. En principi s'havia de celebrar el 20 de febrer, ho han decidit moure. No sé si hi ha preveient... en previsió de com avançarà la pandèmia, perquè ja comencen a moure moltes coses, alguns certàmens, però bé, hi ha hagut canvi de junta, per tant, la nova junta, per fi, han despertat una mica el festival i han començat a fer canvis, ens movem ja del fòrum o anem cap a l'AMNAC, per tant, canvi de format per la propera cerimònia, s'ha volgut traslladar l'espai per revitalitzar una mica també els premis. Sí que el Premi Especial del Públic s'entregarà per segon any consecutiu a la Sala Mozart de Calella, que és el cinema més antic de Catalunya. I bé, el passat 18 de novembre ja va arrencar la primera volta de votacions per la 14a edició dels Gaudí, que durarà fins l'11 de gener. Participen 59 títols, d'aquests 23 llargmetratges, 10 documentals, films d'animació, televisió, pel·lícules europees, curtmetratges, per les 22 estatuetes.
Hi ha un col·lectiu que es diu Dones Visuals que ha analitzat aquesta cinquantena de produccions candidates als Gaudí 2022 i el titular, el resum, és que el cinema català suspèn en paritat i diversitat. No surt molt ben parat.
Doncs mira, comparant amb el Festival de Sitges, que el propi festival va posar dades, allà almenys estava una miqueta molt més igualat.
Sí, sí, doncs després d'analitzar aquesta cinquantena de pel·lícules, diuen que l'home blanc i hetero ocupa l'espai principal davant i darrere de la càmera, que les directores treballen amb pressupostos un 40% més baixos i que totes les pel·lícules amb un pressupost per sobre dels 3 milions estan dirigides per homes. I altres qüestions, com que els personatges d'origen afrodescendents són els més infrarepresentats, hi ha números del tant per cent de directores respecte a l'any anterior i conclouen que calen mesures correctores urgents al sector cinematogràfic català.
El que fan les xifres, dius, posen el mapa sobre la taula i és que està bastant molt malament de representació, perquè és que també, si quan arriben els Oscars també comencem a analitzar també amb números, allà també els pressupostos, si aquí ja són 3 milions, posem allà, s'inflen un munt, per tant, també caldrà mirar-s'ho amb lupa, perquè tela.
Ho farem, ho farem. I dels Goya, què sabem?
Dels Goya sí que una miqueta menys informació. El dia 29 s'anuncien les candidatures, també. Celebrarà el 12 de febrer a València. També van començar a despertar una mica amb el festival i anant movent de llocs. Van fer Màlaga o Sevilla, no ho recordo bé.
Sí, Màlaga, el Teatre del Banderes.
Exacte, sí. I els encarregats de dir les candidatures a la 36a edició seran la Natalie Poza i el José Coronado. D'aquí ja opten 160 pel·lícules i el Goya d'Honor anirà a José Sacristán.
Aquí la collita és molt més gran, eh? Marc, moltes gràcies, bon cap de setmana i que vegis molt de cinema.
Merci, igualment.